Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
D'hora d'aquest cap de setmana podria ser l'últim. De fet, els experts aposten per mantenir l'horari d'hivern de forma estable. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'impulsor de la reforma horària a Catalunya, Fabián Mohedano, ha defensat els avantatges de mantenir l'horari d'hivern tot l'any.
Què vol dir? Doncs que al matí a primera hora, quan ens hi havem, doncs hi haurà llum cada dia dels que ens hi havem, hi haurà llum durant tot l'any. En canvi, si ho féssim al revés, si agaféssim l'horari d'estiu, doncs durant dos mesos a l'hivern, a quarts de deu encara seria de nit. I això té unes conseqüències bastant terribles sobre el que representa la nostra activitat a primera del matí.
La Comissió Europea ha acceptat deixar de canviar l'hora davant dels resultats de l'enquesta realitzada entre 4 milions de ciutadans.
La DICAE seguirà reclamant que els impostos de les hipoteques els assumeixin els bancs i no els clients.
Davant la posada en suspens de l'última sentència del Tribunal Suprem, l'Associació dels Consumidors assegura que seguiran presentant demandes col·lectives. El ple del Suprem haurà d'avaluar quina de les dues sentències contradictòries es té en compte.
La botiga dels horrors del Teatre Sant Vicenç tanca representacions amb 1.700 espectadors.
Davant d'aquest èxit, els creualtencs no descarten portar aquest musical també a altres poblacions. Després del muntatge arribarà el torn de la Gàbia de les Boges, que s'estrenarà el 9 de novembre.
I en esports, tercera victòria consecutiva del Centre d'Esport Sabadell davant del Teruel.
Els de Toni Saligrat van aconseguir ahir a la nova Creu Alta la fita que s'havien marcat, guanyar per 2-0. Amb aquesta nova victòria se situen a les portes del play-off.
Escoltarem les declaracions del director esportiu del Sabadell, José Manzanera, que ha parlat a l'Hotel Suís sobre la situació del centre d'esports. Aquestes i d'altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 18 graus a Sabadell, han baixat lleugerament les temperatures respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Avui, els pròxims dies, predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb una temperatura suau i agradable amb valors que volten a hores d'ara els 19 i els 24 graus. Aquesta estabilitat meteorològica es mantindrà, com deia, els pròxims dies amb un anticicló que estarà més present de cara a dimecres quan la temperatura pujarà i s'assoliran valors al voltant dels 25 graus. A banda, es formaran bancs de boira o boirina de matinada a punts de la depressió central que persistiran fins a última hora del matí. Pel que fa al vent, destacar la tramuntana que s'intensificarà els pròxims dies amb ratxes fortes de cara a dimecres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la per ser a aquesta hora. Només trobem un punt conflictiu, la C58, que és a Badia, on trobem retencions en sentit Barcelona, i a la P7 a Barberà, en sentit sud. Si mirem ja la ciutat comtal, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, des de Diagonal fins la Meridiana en els dos sentits, mentre que se circula còmodament a la Ronda Litoral. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, Sabadell recuperarà aquest cap de setmana l'horari d'hivern amb l'endarreriment d'una hora dels rellotges. A les 3 seran les 2. Els experts són partidaris de no tornar a canviar l'hora mai més i mantenir aquest horari tot l'any. Fabián Mohedano, promotor de la reforma horària a Catalunya, ha defensat els efectes positius de l'horari d'hivern per la salut, la productivitat a la feina i, en definitiva, la nostra qualitat de vida. Ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Alteracions del son, cansament o més risc de patir accidents cardiovasculars. Aquests són alguns dels perjudicis dels canvis d'hora per al nostre organisme. Amb l'horari d'hivern permanent, en canvi, reduiríem aquest impacte i alhora continuaríem estalviant la mateixa energia que fins ara. Un dels arguments pels quals s'havien aplicat aquests canvis d'horari des de l'any 1974. Fabián Mohedano ha posat números damunt la taula per acreditar-ho.
Havien estat molts diners, el que passa que ara són uns 14 milions d'euros per al conjunt dels catalans. Si dividim 14 milions d'euros en 7 milions i mig, doncs no arriba a 2 euros per persona. Això és un estalvi molt minso en relació al desgavell que representa durant dos anys aquest canvi. Posant en l'equilibri entre salut i estalvi energètic, doncs sembla ser que la Comissió Europea doncs han decidit que això no volien.
A banda del debat obert si cal aplicar l'horari d'hivern o el d'estiu, Espanya també haurà de decidir si opta per mantenir-se el fus horari de l'Europa central que comparteix amb Alemanya o bé si es millora el canvi. En cas de fer-ho, l'Estat passaria el fus de Greenwich, que és el que ens correspon per la llum del sol i que coincidiria amb Regne Unit, Irlanda i Portugal, i que de fet és el que s'aplica a les Canàries.
El que demanem és, primer que s'asseguin, hi haurà una comissió d'experts com la nostra, però a nivell estatal, però també el que demanem és que l'Estat espanyol s'assegui en França, en Bèlgica, en Luxemburg i Holanda, que al cap i a la fi són els països que tenen el fus horari fora del que hauria de ser, perquè aquests debats no serien tan liats si nosaltres des de l'any 45, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, haguéssim tornat el fus horari que ens correspon. Nosaltres, França, Bèlgica, Luxemburg i Holanda, que hauríem de ser doncs, en horari en Portugal i el Regne Unit.
Sigui com sigui, el que està clar és que la d'aquest diumenge podria ser l'última vegada que els sabadellencs haguem de canviar l'hora. La Comissió Europea ha acceptat els resultats d'una consulta en la qual han participat 4 milions de ciutadans i que apunta que el 84% és partidari d'abolir els canvis d'hora.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Com es pot adaptar la nostra ciutat i el seu passat industrial als reptes del futur? Aquesta és la pregunta que s'ha intentat respondre avui en una jornada organitzada per la Fundació per la Indústria, el Gremi de Fabricants. Durant més de 7 hores, l'administració, les empreses i els agents socials de la ciutat han debatut sobre la resiliència econòmica i urbana de Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Algunes de les conclusions a les quals s'ha arribat és que actualment la ciutat es troba en un punt zero. S'han superat els moments més foscos de la crisi i ara hi ha l'oportunitat d'arrencar cada nou. Per aquest objectiu es necessita la participació de diversos agents, com ara la indústria, els centres formatius, la innovació i també l'administració. L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha recollit el guant que se li ha llançat des de la jornada.
En aquest repte compartit, que avui ens heu volgut posar sobre la taula i que agraïm enormement, perquè és compartit. Compartit vol dir que a la institució li toca un paper, a les entitats i a les empreses també els hi toca un paper. És compartit. Cap dels dos, a una banda o a l'altra, ha de deixar de fer la seva tasca. Nosaltres hem de ser catalitzadors, assumim la responsabilitat de l'administració de recollir tot el que surt aquí i ser-ne catalitzadors, com em sembla que avui també, i vull posar-ho molt de relleu, tots els que esteu en aquesta sala i l'organització, per descomptat, al capdavant, la Fundació per la Indústria assumeix la seva responsabilitat.
A la jornada hi han participat catedràtics universitaris, empresaris, responsables de territori de la Generalitat i personalitats de la ciutat, com l'arquitecte Manela Rosa o el director de l'ESDI, Josué Molina.
L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances seguirà presentant demandes col·lectives en contra que els clients hagin d'assumir els impostos de les hipoteques. La DICAE mantindrà aquesta actuació mentre el ple del Tribunal Suprem no decideixi el 5 de novembre que ve quina de les dues sentències sobre aquesta qüestió preval. Tot plegat, després que l'última resolució que atribuïa als bancs l'obligació de pagar els impostos s'hagi deixat en suspens pel fort impacte que va tenir a la borsa.
El tècnic de la DICAE, Álvaro Rebollar, assegura que no es deixaran de presentar demandes col·lectives fins que els clients estiguin protegits dels abusos de les entitats financeres. De fet, assegura que el banc és el primer interessat en pagar aquests impostos per poder fer negoci. Són declaracions al Notícies Migdia.
És el banco el principal interessado en que, bueno, el préstamo hipotecario esté formalizado ante un notario, esté en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, porque, bueno, cuando está elevado a un documento público el préstamo hipotecario, el banco luego tiene el poder de, bueno, poder ejecutar el préstamo en caso de impago. Es decir, bueno, pues eso, es el banco el principal interesado.
Rebollar admet que els clients estan molt desprotegits davant les entitats bancàries i assegura que hi ha precedents que ho demostren i que han obert la porta a alternatives.
Hemos ya vivido grandes fraudes, las preferentes, las cláusulas suelo, la estafa del Banco Popular en el que, bueno, se vendió de la noche a la mañana del Banco Popular al Banco Santander por un euro. Ahora vienen los gastos hipotecarios, es decir, al final se demuestra que, como tú estás diciendo, que los bancos, bueno, al final el consumidor se ve completamente desprotegido ante ellos, ante sus fraudes, ante sus abusos, y además se demuestra también que es muy difícil luchar contra los bancos, pero no imposible.
Des de DICAE ofereixen diferents sessions aquests dies per informar de la situació arran de les sentències del Tribunal Suprem, així com de les possibles accions que poden emprendre els clients per recuperar els diners, uns diners que poden anar des dels 1.000 euros als 4.000, depenent de la hipoteca.
L'empresa de menjar a domicili Glovo aterra per primera vegada a Sabadell. L'arribada d'aquesta companyia a la ciutat, però, ve carregada de polèmica, ja que l'empresa considera que els seus treballadors són col·laboradors autònoms, però són moltes les veus que denuncien un nou model de negoci en què ser el teu propi cap és sinònim d'autoexplotació.
Glovo es va crear l'any 2015 a Barcelona de la mà d'Òscar Pier, un enginyer aeronàutic. L'empresa no només és una app des de la qual es pot fer enviar un paquet, sinó que també es pot demanar menjar per encàrrec. Glovo, però, no és l'única empresa que existeix en aquest sector. Des de fa anys, Deliveroo i Just Eat, entre altres, ofereixen uns serveis similars. La vallesana Núria Soto va treballar durant un any a l'empresa Deliveroo. Durant aquesta etapa a la companyia, Soto va poder veure com la flexibilitat horària que prometien no va arribar i que se'ls tractava com a falsos autònoms. A partir d'aquell moment, amb altres companys, van organitzar aturades i manifestacions per reclamar els seus drets com a treballadors. Setmanes més tard, l'empresa els va acomiadar.
I a partir d'allà, bueno, també ens van obligar a firmar un nou contracte on no t'asseguraven un mínim l'hora, sinó que et passaven a pagar per comanda. Ens vam negar a firmar-lo perquè el nostre també tenia una vigència de 2 anys i, bueno, després d'una sèrie de persones, després de les mobilitzacions, les que vam donar més la cara, doncs ens van acomiadar.
Ara, juntament amb altres treballadors, han creat la plataforma Riders por Derechos, que lluita perquè respectin els drets dels treballadors d'empreses com Glovo o Deliveroo. També han creat la seva pròpia cooperativa de delivery, l'anomenada Mensaques.
A partir de novembre, els trajectes en autobusos nocturns seran més segurs per tota la població. Aquest dijous, el ple municipal aprovarà que els usuaris del transport públic puguin baixar dels autobusos en parades intermèdies per reduir el trajecte fins als seus domicilis. És una proposta que va llançar el Partit dels Socialistes fa 8 mesos.
I entrarà en vigor com a prova pilot, a partir de la qual es recolliran dades per valorar el servei i acabar-lo de definir. La novetat afectarà totes les línies en horari nocturn, així com els primers serveis del matí. Precisament el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha destacat aquest element, els autobusos matinals, com una novetat respecte a altres municipis amb el mateix servei. També ho és el fet que s'hi puguin acollir tots els ciutadans.
I a més, una mesura que nosaltres apliquem que no han aplicat altres ciutats és que és tan fosc a les 10 de la nit com a les 5 del matí o a les 6 a determinades èpoques de l'any. Per tant, així com en altres ciutats només ho han contemplat a l'horari nocturn, nosaltres també ho contemplem a les primeres expedicions de matí, a l'horari que sigui encara fosc. A les 7 del matí no, perquè ja s'entén que hi ha molta gent, però sí a les primeres expedicions.
La idea és que les persones interessades ho demanin al conductor en el moment de pujar, el qual decidirà quin és el millor lloc per aturar-se. El PSC, que és qui va proposar la mesura, ha criticat que el govern hagi tardat tant de temps en aprovar la proposta. Marta Ferrés és l'alcaldable socialista.
És que ens semblava que era una mesura, com et deia, senzilla de fer, és a dir, la flota d'autobusos ja la tenim en marxa, era simplement traslladar la directiva als serveis corresponents, i per tant és que és tot tan lent que dius, ostres, anem una mica més ràpid en aquelles coses, sobretot on hi ha acord, no? Al final, això, no? Ara tinc la sensació que com que és final de legislatura, corren molt a fer-ho tot, i hem estat 3 anys i mig, diguem, molt paralitzats. Dius, home, en 8 mesos jo crec que dona temps de sobre de poder dur a terme aquesta iniciativa.
Per la seva banda, el regidor ha explicat que la demora ha estat causada per un problema amb l'assegurança, que no cobreix els espais que no siguin parada oficial.
Les obres del Passeig de la Revolució a Covadonga començaran durant el primer trimestre de l'any.
Aquests són els terminis que el govern municipal ha traslladat als veïns de la zona en una trobada divendres al vespre. Un d'aquests veïns, José Antonio Medina, apunta que es manté el compromís de plantar-hi arbres i flors i avança que es mantindran els bancs actuals que hi ha al camí.
Allà es va dir que es posarien flors i plantes, però plantes no els arbres que hi ha ara, perquè n'hi ha alguns que estan molt, molt fumuts. Llavors, doncs, bueno, van acceptar algunes suggerències dels veïns, eh? Vull dir que no... Aquí no podem dir que no vagin a acceptar res o que es vagin tancar en banda, no. Van dir això i llavors, doncs, ells volien fer uns bancs de fusta, els veïns van dir que no, que volien els que hi havien, i els hi van dir que sí, no, sense cap problema, eh? Vull dir, no... absolutament cap problema.
Sobre el futur de l'art tèxtil, els veïns de Covadonga faran una proposta formal per convertir els espais que es conservaran en un museu que recordi el passat tèxtil de Sabadell.
El PSC considera perillós crear un parc infantil al pàrquing del Vapor Turull.
Els socialistes assenyalen que la gran quantitat de circulació de vehicles a la zona i la contaminació generada fan perillar la seguretat i la salut dels infants. En aquest sentit, el primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, lamenta que la proposta està mal plantejada des del principi i reclama una solució més adient.
El grup municipal de Ciutadans reclama canvis en les normatives perquè els veïns sorollosos en horari nocturn puguin ser sancionats si ignoren la policia.
La formació taronja reclama sancions de fins a 600 euros en cas d'incompliment de l'ordenança municipal reguladora del soroll i d'ignorar les demandes dels agents de seguretat. Es debatrà en formació de moció al ple d'aquest dijous.
I rècord de participació a la Women Race del Corte Inglés. 2.000 dones han corregut aquest diumenge per recaptar diners per la investigació del càncer de mama.
Jordi Romanyac, director comercial del Corte Inglés, assegura que una setmana abans de la cursa van haver de tancar les inscripcions per poder garantir el servei, la seguretat i la qualitat de la prova en arribar a la xifra màxima de 2.000 participants.
Ja fa uns quants dies que vam tancar les inscripcions, ens havíem marcat l'objectiu de 2.000 participants, que això representava, tingués en compte que l'any passat van ser poc més de 1.600, o sigui, representava gairebé 400 inscripcions més que la darrera edició, i ho hem aconseguit molt abans del que esperàvem, molt abans de tancar les inscripcions, no? I per tant, ara que queden molts pocs minuts per començar la prova, doncs estem molt il·lusionats perquè fa goig, no?, veure tota aquesta multitud de gent de tenyida rosa, no?, per una causa que s'ho val, no?, lluitar contra el càncer.
L'organització ja ha anunciat que la pròxima edició de la cursa tindrà lloc el 2 de juny i ja han avançat que volen tornar a trencar el rècord de corredors.
En cultura, la botiga dels horrors del Teatre Sant Vicenç abaixa la persiana.
Dins de la botiga, gran terror. Dins de la botiga, mala mort. Dins de la botiga, no.
El primer musical de la temporada del Teatre Creu Altenc ha acabat aquest diumenge al migdia la seva última funció. En total hi han assistit més de 1.700 espectadors, tot i que la xifra podria augmentar, ja que no descarten poder-la exhibir també en altres localitats.
Amb la desena i última representació, el Teatre Sant Vicenç ha conclòs la primera proposta d'aquesta temporada. La botiga dels horrors ha estat un èxit per l'entitat, que celebra les bones xifres de públic, tot i que la proposta s'allunyava dels musicals més infantils. Ho explica Jordi Cascales, president del Sant Vicenç.
Molt bé, carai, sí. El teatre de text ja sabem que a vegades ens costa una miqueta. Per tant, per ser una obra que també és un musical, per descomptat, però que no és pròpiament per públic infantil i juvenil, doncs molt bé, avui la valorem de forma molt positiva.
Tot i que l'entitat continuarà ara amb la seva programació regular, podria ser que la botiga dels horrors surti de la ciutat per pujar a escenaris d'altres poblacions.
No descartem la possibilitat de sortir, perquè pel que et comentava abans, que diem que el producte doncs, ha tingut un bon resultat i que la podem demostrar sense cap mena de complex fora de Sabadell. En principi tenim algun contacte, algun bolo, algun concurs, podria ser que la portéssim.
I d'un clàssic a un altre, perquè a partir del 9 de novembre el Sant Vicenç arrenca nova producció. Serà l'adaptació de La gàbia de les boges, dirigida per Antoni García, i que es podrà veure fins al 25 de novembre.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners.
agafa l'autobús.
TUS, transports urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. El Consell de la República es presentarà el 30 d'octubre al Palau de la Generalitat.
Així ho han anunciat avui el president Quim Torra, l'expresident Carles Puigdemont i el conseller Toni Comín des de Waterloo. El Consell serà una de les peces clau per definir el projecte independentista. S'ha parlat en una reunió amb Junts per Catalunya, PDeCAT, Esquerra Republicana i les entitats ANC i Òmnium Cultural.
A tot això, el president del Parlament, Roger Torrent, ha instat la CUP a centrar esforços en teixir l'estratègia conjunta per aconseguir la independència de Catalunya.
Ho ha dit després que els anticapitalistes hagin decidit no assistir a la reunió de Waterloo.
El fotoperiodista Jordi Borràs i l'inspector de la Policia Nacional, que suposadament el va agredir, compareixeran al jutjat el 29 d'octubre com a investigats.
El jutjat d'instrucció número 8 de Barcelona els ha citat arran de la denúncia presentada per Borràs el 16 de juliol passat, en què va assegurar que la gent li va clavar diversos cops de puny mentre cridava Viva Franco.
El jutjat arxiva la causa contra 10 dels 11 investigats per tallar l'AP7 i la Nacional el 2 a l'Alt Empordà el 27 de març passat.
La magistrada considera que no ha quedat suficientment acreditat que hagin comès cap delicte. Inicialment se'ls atribuïa un delicte de desordres públics. El procediment, però, continua obert contra un dels activistes a qui atribueixen desordres públics i atemptat agents de l'autoritat.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, José Manzanera, ha parlat per primer cop a l'Hotel Suís des de la seva arribada a l'entitat arlequinada a principis de juliol. Entre els temes més destacats, la confecció de la plantilla, la bona ratxa actual o la situació de Toni Saligrat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sobre aquesta darrera qüestió, Manzanera ha deixat clar que cap membre del Consell d'Administració del Sabadell es va plantejar la destitució de Saligrat després de la derrota a Vila-real. Qui va ser responsable de captació del Córdoba creu que l'equip es va veure penalitzat per les errades defensives i per la manca d'efectivitat de cara al gol a les primeres jornades. Ara, però, Manzanera assegura que estem veient la millor versió de la majoria dels fitxatges.
Muchos de los jugadores que vinieron, nuevos, pues Edgar, por ejemplo, tuvo lesiones, Antonio llegó el último día, y que todos al final requieren de una adaptación, requieren de que estén en el día a día, de que el contexto de que ellos mismos se adapten al contexto y que a partir de ahí todos estén en un nivel muy muy óptimo y muy muy alto. Yo creo que al final es una situación de que todos ahora mismo están aportando un nivel muy muy alto y que hay muy pocos jugadores que no estén en su máximo nivel.
Un José Manzanera que també ha assegurat que estan satisfets amb la plantilla actual per la seva amplitud i per la seva capacitat d'adaptar-se a qualsevol superfície i per aquest motiu no tenen contemplat cap reforç en el mercat d'hivern.
Tot plegat arriba després de la tercera victòria consecutiva del Sabadell. En qüestió de dues setmanes, els arlequinats han passat de la penúltima posició a mirar de reull les places del play-off amb la victòria per 2-0 contra el Teruel.
Des del 0-2, de fet, en el minut 60 contra l'Espanyol B, el Sabadell ha marcat 8 gols en poc més de 200 minuts. Ahir els de Toni Saligrat van anar de menys a més contra el Teruel i van ser clarament superiors a la segona part. Felipe Sanchón va marcar de penal el seu primer gol de la temporada i Àngel Martínez va posar la sentència en un contraatac just abans del final del temps reglamentari. Per primera vegada, Saligrat guanya 3 partits seguits com a entrenador del Sabadell i també per primera vegada aquesta temporada l'equip deixa la seva porteria a 0. Un fet, diu el de Torrent, que repetirà amb més freqüència.
Des del començament, sí, si puc acabar la temporada aquí, que és el que vull, sé que aquest equip acabarà per sota de gol per partit. 38 jornades, tindrem menys de 38 gols. I ara en portem 15, no? Que algú pensaria, a més, molt osat, no? Dir això amb els gols, que som l'equip més golejat, o ho érem, no sé, a partir d'aquesta setmana. Però jo estic convençut que l'equip al final acabarà amb aquests números.
El Sabadell puja fins a la setena posició amb 13 punts i és a 2 del play-off. Diumenge a les 12 del migdia toca visitar un rival a qui no ha guanyat mai, com és el Cornellà.
El Sabadell Nord ha sumat 7 punts dels últims 9 possibles a Primera Catalana. De fet, després de 8 jornades, els de Quico Díaz segueixen sense perdre lluny del municipal de Can Uriac. Aquest cop, els de la zona nord van empatar sense gols al camp del Lloret, que començava la jornada com a tercer classificat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Fora de casa, els arlequinats han aconseguit una victòria i 3 empats, rebent només 2 gols en contra. Part d'aquest èxit radica les actuacions de Yuri Granado. El porter del Sabadell Nord considera que el punt a Lloret va ser just després de plantejar un partit de pressió alta i reconeix que estan vivint l'inici somiat a domicili.
Si tenemos un poquito el balance de lo que llevamos hasta ahora, fuera de casa, yo creo que si nos hubieran dicho a principio de temporada que hubiéramos sacado todos estos puntos, quizá no nos lo hubiéramos querido. La verdad que nos hemos adaptado bien, estamos al menos intentando competir contra todo el mundo, que es de lo que se trata, y evidentemente habrán partidos contra X equipos que a lo mejor se notará un poquito más, ¿no? Pero es normal. Pero lo bueno es eso, que el equipo está mentalizado y hay que competir con todo el mundo para intentar ganar los partidos.
El Sabadell Nord segueix instal·lat a la zona tranquil·la de la classificació, 8è amb 12 punts, i diumenge rebrà Can Uriac, l'equip que és ara tercer, el Manlleu.
Jordi Morales ja és a Sabadell després d'haver-se proclamat campió del món de tenis taula adaptat a Eslovènia. El palista d'Esparreguera i director tècnic del Natació Sabadell va ser rebut ahir al vespre a l'aeroport del Prat per una àmplia comitiva del club.
Sí, recordem que Morales va superar dissabte a la final l'holandès Jean-Paul Montanus en 3 sets, 11-4, 16-14 i 11-4. Un resultat sorprenent, tenint en compte que el seu rival l'havia vençut a la lligueta i que Morales venia de tot l'enrenou previ amb la cancel·lació del primer vol i la posterior pèrdua de les maletes. Ho explicava ahir el director tècnic del club al Sabadell en joc d'aquesta casa.
Un tema molt mental, de que intentant seguir concentrat en la competició, a la vegada que estaves pendent que t'arribessin doncs, coses que necessitaves per a aquesta competició, i que finalment doncs, ens van arribar la mateixa tarda nit que l'endemà començàvem a competir, per tant, molt, molt just.
Demà, a partir de les 2 del migdia, entrevista en exclusiva amb Jordi Morales a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I un apunt d'esgrima perquè avui s'ha presentat una nova edició del Trofeu Internacional d'Esgrima de Sabadell Copa del Món Satèl·lit de Floret. Més de 160 participants de 28 països del món en categoria masculina i femenina faran cap a la nostra ciutat els dies 27 i 28 d'octubre.
D'entre tots els participants n'hi haurà fins a 9 que representaran el Club d'Esgrima Sabadell. Jaume Viladoms, entre ells hi destaquen els germans Eric i Alan Fernández, actuals campions i subcampions d'Espanya de la seva categoria. Elvira Lupascu, presidenta del Club Esgrima Sabadell, parla dels objectius que es proposen per a aquest campionat.
De momento, para los chicos de Sabadell, tenemos en cuenta que competirá el campeón de España, menores de 17 años, el Eric está a mi derecha, y el Alan para primera vez entra en categoría de absolutos, pero es subcampeón de España infantil. Así que lo que tenemos objetivo es tener más experiencia de competiciones internacionales.
La competició se celebrarà al pavelló municipal de Sant Oleguer aquest cap de setmana i l'entrada serà gratuïta.
L'equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell ha alimentat els seus dubtes en aquest inici de temporada. Després d'empatar els dos primers partits contra el Canoe i el Sant Andreu, els del Xava Gómez van caure amb contundència a Can Llong contra el Barcelona.
El club va tornar a concedir massa facilitats en defensa i els 8 gols rebuts a la primera part van ser una llosa massa gran. De fet, el Natació Sabadell va arribar a perdre per 6 gols de diferència i ho va maquillar amb aquest 7-11 final. El tècnic Xava Gómez espera capgirar aviat aquest mal inici de Lliga.
Fallos defensivos incomprensibles, fallos en ataque de, bueno, pues nosotros hacemos palo raya, ellos hacen palo gol, tiras al ombligo, falta esa confianza, ¿no? Lo que decimos, falta un poco de confianza. Bueno, la liga es muy larga, esperemos revertir la situación y nada, de momento es la situación que hay, el equipo no acaba de estar confiado, no acaba de hacer bien las cosas, a seguir trabajando para que salga mejor.
Amb només un punt dels 9 possibles, el Natació Sabadell és 8è abans de visitar el totpoderós Atlètic Barceloneta. D'altra banda, el femení no va tenir problemes per golejar l'Escuela de Saragossa per 23-3, amb 5 dianes de Bea Ortiz, absent a la primera jornada. Dissabte també va tenir minuts la portera suplent Ainara Ferrer, que explica com afronta aquest tipus de partits contra rivals clarament inferiors.
Tu has d'aprendre tot amb molt de respecte i per molt que entris, avui em sembla que he entrat amb un 11-1 a la piscina, per mi és un 0-0, perquè jo vull estar a la mateixa altura que la Laura i fer-ho bé, per mi és, jo m'ho prenc amb la mateixa serietat que com si comencés de titular i sigui el Saragossa, el Medi o l'equip que sigui.
Les de David Palma ja comanden la classificació després de dues jornades. Dissabte, en el derbi contra el Terrassa, podrien sumar, atenció, la victòria número 222 de forma consecutiva a la fase regular de la Lliga.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 22 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat al minut a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dilluns. Tornem a 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, Raquel García.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.